A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut aquest dimarts, 3 de juny. Arrenquem aquest mes de juny amb tertúlia, amb dos tertulians. Eduard López Mirmi, benvingut.
Bon dia.
Omar El Bashiri.
Hola, Enric, bon dia.
Bon dia. Bueno, juny amb una miqueta de millor temps, perquè déu-n'hi-do el mes de maig ens ha deixat alguna diguem, reguitzell de temps. Dius, estem realment finals de primavera, principi d'estiu, perquè res, estiu d'aquí 19 dies, per dir-ho així, l'equinoxe.
Sí, ha sigut un mes de maig bo per les muntanyes, pel país, i ara juny ha de ser per la persona que faci sol, per anar a la muntanya a passejar, anar a la piscina i passar el dia.
Bueno, ja en parlem de les persones, que has escrit uns quants articles aquests dies
sí, no paro.
De les persones que no pares, no? Bueno, bon temps. Divendres ha sigut... Dissabte ha sigut dia de canòlic. Bueno, com tots els lauradians, gran afició per anar a veure la Mare de Déu de Canòlic i el santuari. A més, aquest any, direm, en festa sorpresa, on s'ha anunciat que tindrem nou copríncep, el senyor Julio Serrano, el 26 de juny. Bueno, era previst, però no sabia la data, no, Eduard?
A veure, és una sorpresa dins de la normalitat.
Sí.
I, bueno, quan les coses quan estan previstes, el que no sabíem el dia, que seria el de clic, no? Que seria aquest el moment, no? Jo estic content a nivell com a... Bueno, jo sóc un com diria jo, un coprincipalista, convençut. Jo penso que és el sistema institucional que ens convé, i quan hi ha una continuïtat tranquil·la d'aquesta manera, pues, ho trobo totalment, pues, estic content amb aquesta transició.
Del que es diu, bueno, 26 de juny, clar, és una setmana, bueno, 21 estiu, Sant Joan, dius 26, dius, bueno, potser és la que anava millor per agenda per tots, no?
Calia anar ràpid perquè no hi hagi un buit, ja... Després també cal veure què passa dins dels intríngulis del Vaticà, no? Cal veure, perquè nou papa, tenim un coprincipat que és fràgil, és molt fràgil aquest coprincipat que tenim, per moltes raons. Cal veure la línia de defensa del coprincipat des del papat, a veure què passa, i Parolin que té que plegar. Tot això es cou una mica posar un copríncep que és diplomàtic, que és una persona que ha treballat molt colze a colze a dins del Vaticà. I clar, tot això cal veure com anirà, no? En principi, la normalitat és que el dia 26 hi haurà el jurament de la Constitució, perquè el copríncep tingui totes les atribucions i per poder, diguéssim, exercir de copríncep, i ja està. De fet, em sembla que faran 3 o 4 hores de festa, obligatòries, comerços tancats, etc., que sortirà el BOPA properament, i per com celebrar això a nivell del públic.
Bueno, li donaran potser el passaport el mateix dia o no, això ja ho veurem, no? Perquè el copríncep té dret a doble nacionalitat, per dir-ho així.
Sí, sí. Bueno, a veure, està més o menys previst ja, eh? Ja la Junta de Presidents ja van comentar quin seria el procés i tal. El que passa és que, bueno, cal tancar-ho tot, no? Jo tot això ho poso dins de la normalitat institucional.
Del que diu l'Eduard, Omar, cert que, clar, són moltes coses, no? Nou papa, copríncep, és tot una taula d'escacs que està movent moltes peces al mateix temps.
Jo només sé que andar un país tan petit sigui tan important per bisbat. Això vol dir molt. Jo ara vinc de Bolívia, estava en La Paz, no? Vaig anar a l'església a passar de fotos i em trobo el cura, parlant amb ell. Vinc que... Home, d'Andorra. Ostres, Andorra, sí, principal d'Andorra. I coneixia el tema del bisbat. Això allà, a Bolívia, dius, uau, Andorra es coneixen. És un país tan petit, però gràcies al bisbat som coneguts a nivell mundial. Increïble, no? Com un país tan petit sigui tan conegut fora del... Una meravella.
Bueno, del que dius també, ja potser hi ha diversos factors. Un, i no és perquè hi ha gent aficionada i jo n'he sigut part, al Tour de França, que també ha donat molta visibilitat al país, perquè és cert que és el segon esdeveniment esportiu més seguit al món, i clar, sabem que també a Latinoamèrica hi ha hagut molt bons ciclistes, diguem, a Amèrica del Sud també.
Sí, perquè també ho deia pel tema del Papa,
sí,
el tema,
sí,
de la religió, que em va sobtar, diu, uau, que passada. Vull dir que jo estic molt agraït de ser, com dius tu, Eduard, d'un comissipat amb el bisbe. Trobo un benefici grandiós, perquè pensa que l'Església és un poder mundial, és un, diguéssim, un país com un poder milionari. Pues Andorra forma part d'ells, de l'elite mundial, és una sort.
La gran reflexió també és una miqueta, bueno, segons el que diu el cap de govern, la reforma o la modificació de la Constitució respecte a o del Codi Penal, més ben dit, a l'avortament, doncs, va seguint el seu camí també de cara al...
Mira, és més, tenim com a copícep el Macron, el president de França, un país a nivell mundial grandiós, milionari i bèstia, i tenim la part esquerra, que és l'Església. Què més volem? Tenim dos grups enormes i milionaris. Som un país amb moltíssima sort de poder tenir aquest bando. França és un país bestial i l'Església, és que tenim tot per gaudir el que vulguem.
Amb algunes contradiccions, perquè clar, França, per exemple, ha modificat la seva Constitució per al dret a l'avortament i a l'embaràs, i a suspendre l'embaràs. Clar, de cara a l'Església, en alguns punts ja estan completament, sí, en oposició.
Andorra sempre es mou entre dos fils.
Fem l'Andorra, no?
Clar, el sistema financer, diguéssim, és espanyol, però el sistema, diguéssim, per la mèdica és francès. Agafem el millor de cada país. Andorra fa molt bé això.
Sí, del que diu l'Omar, és cert que per algunes coses hem fet bastant l'Andorra i hem sapigut una miqueta tenir...
Sí, el tema de l'avortament, a priori, sembla bastant contradictori amb que segueixi el coprincipat, no? Sembla, a la base, sembla contradictori. Hi ha molta gent, ja sospira o pensa en una república anul·lar el coprincipat i donar un ple dret a les dones, que només faltaria, que és el tema de l'avortament. Si mirem panoràmicament una mica tots els països, pues, home, n'hi ha poquets que estiguin, diguéssim, que l'avortament sigui un delit, no? Em sembla que quede Malta i Irlanda, em penso, i poca cosa més. Llavors, jo sé, sabem, que des del govern s'està treballant en parlar això amb el Vaticà, directe amb el Vaticà, i amb aquest copríncep, evidentment, també, a veure com es pot solucionar, com pot encaixar aquest dret a l'avortament, que és un dret molt important per les dones, i jo penso que és molt necessari també, i conservar aquest coprincipat, no? És una pedra filosofal molt, molt, molt difícil de tractar, però jo penso que aquest govern està treballant en aquest tema, concretament un ministre, que és el ministre bueno, la ministra Elisa Guaró, que és el que està portant aquest tema, i esperem que surti una solució, ja dic, molt complicada, que a priori molta gent diu no, impossible, república i ja està. Que també entrar a abandonar el principat i anar-te'n amb una república, home, potser també és una mica un salt al buit, no? És un salt al buit, a veure què passa, no? Andorra està reconeguda institucionalment arreu del món, en aquest aspecte no seria problema, però perdríem moltes, diguéssim, avantatges, no ho sé, estic parlant de l'educació a nivell d'educació francesa, estic pensant en moltes coses, i a més la tradicionalitat del coprincipat, no? Han viscut d'aquesta manera moltíssims anys, 8 segles segurament, i tot això dona que és difícil de canviar. Jo tinc confiança en que es pugui solucionar, que es pugui, diguéssim, encaixar aquest dret elemental per les dones, que és un dret que fa falta, dins d'un coprincipat modern.
Jo opino,
és el meu neguit.
Jo, però no, sigui un suïcidi sortir del paraigües de França. Una potència mundial, aliada nostra, sempre està aquí. És que és una sort que tenim. És una sort.
Sí, sí.
Tenir França al costat. És una meravella.
Bueno, de fet, en República fa molt, molt temps, van ser molt poc temps a Andorra.
Amb el rei aquell, no?
Sí, amb el famós Boris, Boris sí. Autoprogramat. Bueno, va ser un moment, diguem, de... inventat quasi, sí. Dintre la història.
Sí, boníssim.
Bueno, veurem com evoluciona doncs, aquesta evolució de la llei de despenalització de l'avortament. És possible també que el fet del canvi de papa, la visió que pot tenir el nou papa Lleó per l'Església sigui diferent del difunt papa.
Aquest papa és economista, no, deien?
Sí, bueno...
Pues vale, si agafem Andorra, un país, com ho diríem, un país ric, que fa diners, si el papa sap d'economia, s'ha de jugar com Andorra es mantingui, ser un país ric amb els negocis, i el tema d'avortament. Suposo que ser economista ho sabrà encaixar.
Bueno, potser també el que dius tu, Omar, és que l'Església se'ns dona compte també que l'evolució de la societat corresponent a la religió, doncs hi ha un paral·lel de no forçament tants fidels que no estan ja en adequació entre la fe i la realitat de la societat, o sigui, hi ha una adaptació, no? Per dir-ho
així. Som un país cristià i el papa, o qui sigui, ho veurà. Diu, bueno, doncs, potser dir en la part aquesta de l'avortament per una minoria, però estem contents. Però la majoria, que la que importa a mi, és cristiana, doncs què més vull? No, penso que no és tan complicat. Si el que importa és mantenir els fidels. Són la majoria del país, no? Cristians. La minoria que pot avortar, doncs, per què no? Suposo que jo, si és economista, ho ha de veure de la part objectiva, que és mantenir els fidels, els cristians. Per tant, jo penso que dirà que sí.
Jo penso que pot encaixar, el que passa és que s'ha de fer molt bé, perquè bueno, fins i tot que diuen de que home, una llei, per exemple, només que la firmi un sol dels dos coprínceps ja passaria, no? N'hi ha qui diu, home, doncs que no firmi. Dic, home, el copríncep té la seva personalitat i firmarà o no firmarà, no seràs pas tu que li dirà, escolta, no firmis això i després continua l'endemà. Sembla que a Bèlgica el rei Balduí ho va fer amb aquest aspecte, amb el mateix aspecte, em sembla que era. Però jo penso que és una manca de personalitat total, no? Fer això. A part que no som ningú per dir-li al copríncep el que té que fer amb aquest aspecte, no? Jo tinc molta confiança en això, tot i que ja he dit des del començament que aquest coprincipat que estem és molt fràgil, però molt fràgil, perquè hi ha moltes tendències, hi ha la modernitat, hi ha el tema dels fidels a l'Església que estan pues de baixa, no? Hi ha molta... No, l'Església s'està separant molt de lo que és la societat civil, que és normal, perquè jo penso que l'Església pues és un tema privat que cadascú la cultiva o no la cultiva, no?
Sí, però
jo penso que la societat civil bueno, s'ha de regir amb el codi civil, amb els codis que hi ha, i l'Església és una cosa privada, totalment privada. Però, clar, tenim aquest copríncep que és episcopal, que és religiós i és el que tenim. Entonces, a partir d'aquí, jo tinc molta confiança, tot i que aquest comissionat és molt, molt fràgil.
Del que dius, Eduard, retenc una cosa, dius societat civil, codi civil, de moment no en tenim a Andorra.
No,
o sigui, això
no.
És una feina que potser no. També a nivell de... diguem, lletrats, sí. Govern, batlles, una cosa potser que es tindria que, vist l'evolució de la societat i el seu creixement, a plantejar-se, ens faria falta un codi civil, potser també per algunes coses.
Bueno, tot i que no el tenim, el que sí que tenim és una democràcia plena, tenim una separació de poders, que tot i que alguns en dubtin d'aquesta separació de poders, jo penso que és molt clara, jo crec que Montesquieu estaria tranquil·la dintre de la seva tomba en aquest aspecte, penso, però evidentment que tot és millorable, no? I bueno, marxem, treballem amb jurisprudències, treballem... Jo penso que la justícia treballa molt independentment i que Andorra és un país democràtic, bueno, de manual, en aquest aspecte.
En decisions... faré un paral·lel fàcil i àgil. Fa uns dies vas escriure un article sobre la por de fer el ridícul i la vergonya.
Sí,
dius, clar, arriba un moment que també, sense arribar a aquests extrems de vergonya o de ridícul, però la decisió que tens que agafar en segons quins moments, també et pots dir, ostres, què estic fent, no?
però això és la... És... Bueno, vaig diferenciar, ja més...
Però serà sempre una miqueta el que pensaran de mi, també.
Sí, això mateix. Ho estic fent bé... Sí. Però a les repercussions. Això ho fa molt un polític. Mm. Claro, digo, tinc la meva ment com a ciutadà d'aquí, però tinc la de partit que no. Llavors què faig? M'agafo la de costat personal o la de partit? Llavors és un dilema, què fas? Sí, és complicat.
O personal de partit o d'opinió pública, el que et demana també. O sigui que la funció del polític també és saber rebre els inputs.
Pues, també... Mira, per l'avortament. Mm. Tu pots ser cap de govern o ministre de torn i estar a favor de l'avortament, però el teu partit no. Llavors, ostres, ara què fas? Què fas aquí?
I la ciutadania el que diu.
També. Clar. Pues ara m'invento. La ciutadania vol l'avortament. ¿Vale? Es fa un referèndum i vol l'avortament. Tu, polític, també vols, però el teu partit no el vol. Què fas? És complicat aquí. Què decidir? Bueno.
La vida és equilibri.
Sí.
La vida i les gestions que fem arreu és tot a base d'equilibri. La vida és un miracle amb equilibri, ja. Perquè i s'ha de... Jo penso que és la paraula clau, no? S'ha d'actuar de forma equilibrada, sense radicalismes, i a veure com va. És evident, de sortida sembla que sigui un puzzle totalment que no es pugui realitzar, no? Però jo confio en que amb nou papa, nou temps, el ministre, jo confio molt en aquest ministre, en la seva gestió, i després, pues, bueno... també que Andorra jo crec que necessita lluitar a fons per conservar aquest coprincipat, penso jo.
Mira, si l'Església està fent a Àfrica Negra, està fent virgueries per mantenir-se primers i ho aconsegueixen, que no la faran igual. Però jo sé que a Àfrica estan aprovant, diguéssim, lleis contra l'Església i van a favor. Però si aquí a Andorra faran igual. Han d'adaptar-se per no perdre fidels.
Bueno, veurem una miqueta tota aquesta evolució de quin serà, doncs, aquesta llei, acord, compromís, si pot posar moltes paraules, que arribarem per aquesta despenalització de l'avortament. Doncs, finalment, com deies tu, Omar, fa uns dies escrivint també un article, no estem tan malament. O sigui que...
Sí, això, o sigui, aquest tema m'encanta.
Venim és mirar una miqueta la perspectiva d'on vinc, on vaig i la situació actual, no? Que no ho mirem sempre en el retrovisor.
Sí, i aquest tema em va inspirar, va sortir a pensar que ho havien a pujar el tema, el punt de la CAS, un 2%, no? Ho havien a pujar a partir de gener. Diu, ostres, si ara guanyo aquests diners, a partir de gener guanyaré menys. Ah, doncs tamament no estic, perquè fa 15 anys estàvem millor que ara, jo sap, perquè no havia així. Estàvem de meravella, ara ja és, estem pitjor. O sigui, tamament no estem. Em comparo amb què i quan. Em comparo amb un milionari, amb un guanya 100.000 al mes, em comparo amb un divorciat, amb un que té fills, amb qui em comparo? Si fas amb tu mateix, vés cap a darrere 5 anys, quan potser guanyaves el seu base. Ara potser guanyes bastant més. Pues, tamament no estic. No estic com voldria, però tamament no estic. Millor no em queixo tant i vas a gaudir més del que tinc.
El que dius, també hi ha una... I ara segurament contestarà molt millor l'Eduard que jo. Hi ha una fase també de proporcionalitat de cost de la vida i de dilatació del temps que influeix. O sigui, dius, vale, molt bé, però el que dius tu, fa anys enrere guanyava això, ara guanyo més, però clar, el cost de la vida també m'ha distorsionat la cosa.
Sí, això seria a nivell econòmic. Vale. Però a nivell personal. Et solter, comparo amb un tio que està divorciat, amb dos crios pagant pensions, malament no estic comparat amb ell.
Es composes amb un punt...
És que ha de ser realista, anar a l'extrem. Malament no estàs. Et
compares amb un problemàtic total.
Amb qui em comparo?
Bueno, sense anar tan lluny, dius, fa anys enrere estaves solter i ara estàs en parella, o fa anys enrere estaves en parella i ara ets solter, també.
Claro, has de comparar amb tu mateix, sempre, eh? No, més de mi, amb tu. De com estàs abans, com estàs ara. I potser que malament no estàs. Potser no com voldries, però malament no estàs. O sigui, mira, si tu guanyes per un cafè, ets feliç. Ja està. Aquesta és la base, aquí cap amunt. Malament no estem.
La base del cafè.
A veure, és cert que estem en una zona del món pot ser la millor, perquè si comencem a mirar el nostre entorn a 2 hores i mitja d'avió hi ha una guerra i misèria. Vull dir, només tenim que mirar la televisió, que ens enganya molt, eh? Ens enganya molt la televisió també, perquè el que passa, per exemple, a l'Orient Mitjà, no? És terrible, tot això, no? I aquí estem relativament bé. Aquí el nostre problema és a veure, què faré per dinar? I en un altre lloc és, tindré alguna cosa per dinar? Que no és el mateix, no? Entonces, tot això és una mica, cadascú busca els problemes que vol, quasi bé, no? Perquè realment, el que deies tu, Omar, del cost de la vida, sí, clar, no, abans, però és que el diner ha perdut molt privilegi, no? Perquè tu el que sé que és important és el que tu guanyes, a veure què pots comprar amb el que tu guanyes, no? Que hi hagi una mica, pues, aquest equilibri. Sempre estem parlant d'equilibris, no? I el tema és aquest, no? Vull dir, no, vivíem millor abans que ara, pues no ho sé, ara potser un dels problemes que té Andorra, per mi, és la sobrepoblació, que potser arribarem als 100.000 habitants aviat, i això representa un problema de recursos, un problema d'habitatge, un problema de molta cosa, no? Tot això potser no ho estem mirant prou bé, estem deixant que funcioni amb a roda lliure, i a veure què passa, no? I, no sé, per exemple, ahir, una cosa que té a veure amb això, ahir, per exemple, el Comú de la Massana va frenar un projecte important, que una cosa que és una primícia, va frenar una urbanització que tenia, tot ho tenia correcte, però per una raó, diguéssim, de problemes de recursos, de problemes d'infraestructures, de problemes de no tenir les clavegueres prou adaptades amb això. Quan el propietari, el promotor, et deia que ell posava les depuradores corresponents, no? I això s'ha parat. Això és bo o és dolent, això? Home, jo penso que això és bo a nivell, si ho agafes a nivell general, però si ho agafes a nivell privat, no és bo, perquè paral·lelament a Pal se n'està fent una altra d'urbanització, doncs amb el mateix tamany, no? O sigui que a vegades hi ha unes lleis que no estan adaptades a la nostra als nostres, diguéssim, recursos, si nosaltres no tenim recursos per fer alguna cosa, doncs no es fa. Però doncs, clar, si la llei diu que sí que es pot fer, doncs aquí hi ha un problema, hi ha un col·lapse, i això s'ha de solucionar d'alguna manera.
Del que em dius em fa pensar a una frase que és: abans de començar un projecte mira que tens tots els recursos per posar-lo a termini, i és que quan se t'acaba el rotllo de paper de vàter que vas al lavabo, no?
Ostres!
Sempre. Bueno, has de pensar, sí, quan vas a fer una actuació, un negoci, una feina, has de tenir les eines a l'abast, i has de pensar en les conseqüències que pot portar aquesta actuació. I, bueno, i això, pues, a vegades, pues no es fa. Hi ha una llei que et diu que et permet de fer molt... Hi ha uns plans urbanístics que et permeten de col·locar aquí 400.000 habitants, per exemple, i això és inviable. Ara, de moment, roda lliure i venga, i cada setmana o cada mes va augmentant, a dintre d'aquests 460 quilòmetres quadrats, grosso modo, que tenim, que això sí que no es pot ampliar.
Sí, no podem rascar fronteres. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Omar El Bashiri i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Celebra amb nosaltres el 12è aniversari de Supermercat Super 1. Fins a l'11 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins a l'11 de juny, 12è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i l'Omar Ibaixiri. Bé, parlàvem una miqueta d'aquest creixement de població. Independentment d'això, doncs, també genera doncs, tot un volum d'efectes que, malgrat tot, hi ha hagut un 7,6% menys d'intervencions policials, també, o sigui, menys aldarulls, per dir-ho així, però un 4,1% més d'accidents de trànsit. O sigui que, clar, una cosa, la gent es comporta més bé, però condueix pitjor, no?, per dir-ho així.
O també hi ha més circulació.
És que les estadístiques no són ni veritats ni mentires, són estadístiques.
Són estadístiques. Sí,
són interpretacions.
El dolent d'això és que violència de gènere, malauradament, sempre està amb números massa presents, també, i hi ha hagut també 3 intents d'homicidi. O sigui que...
Quants?
3.
Intents?
Intents.
Pues, estadísticament són pocs, està molt bé. Estadísticament està molt poc, està molt baix. Molt bé.
Quan mirem, per exemple, a 200 quilòmetres a dalt, al nord o al sud, el que està passant, bueno, hi ha molta criminalitat, hi ha molts problemes, aquí encara estem conservant una, diguéssim, no sé, hi ha una autocontenció, i després hi ha també la seguretat, també la crea pues, una mica pues, l'urbanisme que hi ha, que no hi ha, no, aquí a Andorra no hi ha barris en els quals no pots entrar-hi.
No, per sort, cosa, tens raó.
Cosa que malauradament, existeix a 200 quilòmetres al nord i a 200 quilòmetres al sud.
Toulouse,
i no sí. Solament amb un puesto sol. O sigui, en barris que no pots entrar. És que, però no que no hi puc entrar jo, no pot entrar ni bombers a apagar un incendi, perquè els hi roben el camió de bombers. Vull dir, i això és increïble, és impensable aquí a Andorra, de moment, això. Per què aquí a Andorra no passa això? Home, tenim una bona policia, entenc jo, tenim una justícia, tenim una cultura, tenim una autocontenció, però... És molt fàcil que un llumí encengui la pólvora i hi hagi problemes greus, no? De fet, ja tenim de quan en quan algun tema. I això és, bueno, com es fa per frenar això? Doncs, pues, bueno, es té que estar a sobre. I després també que la gent pugui viure bé, que amb la seva feina pugui... O sigui, amb la seva feina es guanyi els diners suficients per treballar sense delinquir. També és important, això.
Del que dius, em ve ara una frase fàcil, és que també tenim valors de la ciutadania arrelats. O sigui que
sí, sí, la cultura.
És un conjunt de coses que, independentment de la cultura, la gent té aquests valors, cosa que, per exemple, malauradament, hi ha hagut doncs, a finals de la Copa d'Europa de futbol aquest cap de setmana, el dissabte hi han hagut aldarulls a París amb destrosses, diguem...
Escandaloses
i milionàries, que et dius, caram, quins valors queden amb alguna referència de la societat.
Aquí no passa. Aquí som un país multicultural, tenim estan tots barrejats, mola, perquè hem agafat tots els valors en un... O sigui, està molt bé, aquí la gent és correcta, educada, siguis d'on siguis, com dius tu, s'adapta al sistema andorrà, està perfecte.
Això és potser el que ha sorprès, ara que s'han acabat els Jocs dels Petits Estats, jo que he estat dintre, parlant amb gent d'altres delegacions, que els ha sobtat molt, no?, una miqueta, l'indosincràcia, diguem, del país, la facilitat, el tracte a la gent, moltes coses que, bueno, potser hem
deixat... Tu agafes un passaport andorrà, i tens, jo, origen marroquí, un altre origen portuguès, origen irlandès, hindú, tots de pares emigrants, però som andorrans, i ens hem unit per fer un país únic, diguéssim. Això està molt bé, fixa't, no? Cadascú té arrels diferents, però ens hem tots junts, ajuntats, diguéssim.
Sí. Bueno, és que duri molts anys aquesta tipicalitat, diguem, del país. Una cosa que estàvem en el tema, parlaves de nacionalitats, bueno, tema de les llibretes dels passaports, dius, caram, fins al juliol n'hi donaran, és una cosa interrogant que dius, com gestiones l'estoc, no?, per dir-ho així.
És un fallo abismal de ministeri, això no és normal.
És que no ho entenc. Jo quan, bueno, fa dies que es llegeix aquesta notícia i avui diuen que fins al juliol no hi pot haver-hi, jo no acabo d'entendre com hem arribat amb aquest problema, perquè, home, si s'expedeix un certificat, diu, no, que les autoritats diuen no, que té el mateix valor que el passaport, home, si tu agafes un avió el 15 de juliol i te'n vas a, jo que sé,
Estats Units.
No ho sé, on sigui, no gaire lluny, a Helsinki, per exemple. Pues, igual tens problemes, no? Amb aquest, amb aquest paper. No entenc com s'ha pogut arribar a generar-se aquest problema. No ho acabo d'entendre, la veritat. Perquè, home, si tu tens una previsió de passaports, això que entenen, de passaports en casos excepcionals i tal, però hi ha un dèficit i, bueno, no sé si ha fet suspensió de pagaments l'empresa que feia les llibretes aquestes, però jo realment no acabo d'entendre el que ha passat. Per mi és un fallo molt greu, de la gestió d'estocs, del que es dediquen al tema de la gestió d'estocs.
Imagina't perdre avui el passaport, tens un vol el mes que ve i avui el perds. I diu, no hi ha cap més. Què fas? No viatges? Preocupeu obert. No és normal, aquí en dependem.
Més és així.
Del que dieu, cert que França té la seva impremta nacional, Espanya també. Dius, clar, nosaltres aquí potser estem condicionats a fer-ho fer per una empresa forana, perquè no tenim una empresa que sigui impremta aquí a Andorra que tingui la maquinària i la capacitat per fer-ho. Potser és una mancança que tenim.
No, perquè és igual, que estigui a Andorra, estigui a Madrid, és igual. És com veure, t'arriben hores. No importa el lloc on estigui l'empresa, ha de ser sèria.
Home, tu pots tenir acords amb França, Espanya, per exemple, has nomenat França i Espanya, pots tenir acords perquè t'ho facin, però jo penso que això és una empresa independent, penso, però en tot cas és un error garrafal de no preveure uns estocs d'aquest material, que tampoc crec que sigui massa complicat, no és un material, no estem parlant de fulls d'or, no
però l'estoc és, si jo sé que cada mes he de renovar aquest passaport, doncs tinc el doble per si hi ha mosques, i ja està. És un negoci tan de fer, suposo, i tan car no pot ser, és paper.
Tens un estoc coixí, per dir-ho així.
Sí, per exemple.
Bueno, això m'has fet una idea fantàstica, que vas fer un article sobre l'or de l'organització fins a un punt obsessiu.
Sí, aquí sortirà en 15 dies. Sí.
Aquí, bueno, sí, perdó, o sigui, ja he fet una miqueta d'espoiler.
Sí, sí, sí.
Però bueno, això és el... Dius, caram, dius, sí que es pot arribar fins a el que es diuen... en francès diuen trouble obsessionnel du comportement, que són els TOC, per dir així, que ja és obsessiu, però dius, el que deia l'Eduard, no? Tens una previsió, tens tal... Aquí dius... Quin ordre hi ha hagut, per dir-ho així?
Zero. Aquí algú s'ha despistat. I ara no vol donar la cara. Escolta, nois, que m'he equivocat. I ja està, però no ho diuen. Mala sort. Això no està així. Una explicació coherent, no? Digueu, sí, t'has equivocat i ja està. No passa res, noi, no passa res. No ho diuen.
Després també jo penso que aquí a Andorra també hi ha... Jo fa temps que ho comento amb companys i tal, que no hi hagi un carnet d'identitat, no? Un carnet d'identitat oficial, tamany targeta de crèdit, per exemple, jo crec que seria també interessant independentment del passaport, no? Tot i que per agafar un avió segons a on
no podràs,
pues et fa falta el passaport, no? Però jo penso que el carnet d'identitat seria molt interessant de tenir-lo, més manejable, avui dia pots posar tots els xips que vulguis allà dintre, etcètera, etcètera, no? Però bueno, si no som capaços de fer un estoc de material de passaport, home, a lo millor pues, de targetes amb xips i tal, pues, seria una cosa ja impossible.
Que el teu banc digui, no tinc més targetes, ho sento molt. Ostres, però és el mateix, no? Igual.
A part que, diguem, potser per algunes coses és més pràctic el que dieu vosaltres en format targeta de crèdit, com el carnet de conduir, per exemple, que no pas el passaport, que a vegades doncs,
traginar-lo és complicat. Sí, però el DNI fa Andorra no serveix. Per què el vols, llavors? Per anar en cama massana? No té sentit. Som un país tercer, s'ha d'entendre.
No, està bé. I pots integrar moltes coses a dintre d'una targeta de crèdit. Pots integrar molta informació. Bueno,
s'ha de fer com fan ara en els aeroports. Vas a Barajas, vas a check-in ara mateix, fan per la vista. No cal portar sobre el bit d'avió. Amb la vista, veiem totes les dades. Tu el dia abans,
amb l'Iris,
a internet, fiques les dades i ja està. I ojalà algun dia arribi, pugui viatjar sense passaport. Per si el perds o te'l roben, que quedis com si res. Ojalà pugui fer algun dia.
Bueno, és una...
Sí. La
tecnologia hi és. Després és implantar-la, té un cost...
Com diu Eduard, per l'Iris, per què no?
Bueno, veurem per què no. Bueno, és una miqueta el futur ja en pel·lícules de ciència-ficció. Ja,
poder,
ja es veu,
poder
no?
Viatjar sense passaport. Aquesta por perdre'l, pues se'n va. És molt millor, molt més pràctic.
Sí, és cert. Bueno, qui no ha perdut papers...
A mi a Sudàfrica me van robar passaport. I un jaleu de l'ambaixada, bueno, va ser ràpid, però... Bueno, ho has de fer.
De fet, hi ha el doble significat de perdre els papers, no? Hi ha
la bogeria.
La part, diguem, metafòrica
i la part
real, no?
La positiva.
Potser tant l'una com l'altra és igual de feixuga, per dir-ho així.
Sí. Sí, però és que seria una meravella poder viatjar sense passaport. Seria algo genial. Seria fantàstic. És la por que te robin o et perdis. És una meravella.
Parlant de viatjar i de, com deia l'Eduard abans, de població, bueno, sabem que estem creixent. L'altre dia l'empresa familiar andorrana deia que una de les possibles solucions seria doncs, que es lligués el contracte de treball a persones o a nouvinguts, en segons quins sectors doncs, difícils de poder doncs, contactar gent, a tenir un habitatge lligat al contracte de treball quan estàs en aquesta empresa. Bueno, això en alguns casos ja en altres països ja es fa, o sigui que no han inventat res.
Però el problema és el mateix, perquè si no hi ha habitatges, llavors no hi ha treball. O sigui, no està mal. Ahir ho comentava precisament amb el secretari de l'EFA, no? Ahir precisament ho comentava amb ell. I dic, home, dic, sí, vale, o sigui, tu vols agafar algú, has de tenir la... Això, per exemple, Gran Valira ho està fent, ho està fent Gran Valira, no? Cada any pels tempores. El que passa és que, clar, si no hi ha habitatge, pues serà impossible. I llavors pues, la manera és d'augmentar l'habitatge, reduir la població, o posem dos pisos, no? En Andorra, per més d'una... Ja que no podem créixer amb superfície, doncs creixem amb alçada.
Atura.
És que no ho sé, jo estic veient que se'ns està escapant de les mans una mica el tema del creixement, el tema de la població, el tema de la capacitat de càrrega, el tema dels recursos, se'ns està escapant. Ara, en aquest moment, hi ha revisions de POUPE. S'està revisant els POUPEs conjuntament amb les capacitats de càrrega i s'està posant tot a dintre d'un túrmix, i es fa una espècie de còctel i a veure què en surt d'aquest còctel, no? A veure què en surt. No ho sé, potser faria falta fer un software, aviam què fa falta en aquest país, perquè, home, hem de compaginar la necessitat que tenen els empresaris de tenir mà d'obra per poder treballar, després cal veure quin tipus de mà d'obra, perquè depèn de l'empresa, necessita un tipus de mà d'obra o un altre tipus, el govern ja ho està fent amb les quotes, això. El que passa que per compaginar això amb els habitatges és complicat, perquè és que no hi ha prous habitatges. Llavors pues s'ha de fer alguna cosa. Jo penso que l'habitatge públic amb terreny comunal cedit pel comú a govern perquè faci habitatge diguéssim amb un preu correcte, pues seria una solució i que ho gestioni l'Institut Nacional de l'Habitatge. El que passa que, segons sembla, pues a Canillo no vol anar ningú, al Pas de la Casa tampoc, pues la gent vol bueno, bonito i barato també. Vull dir que, i això també és molt complicat. Ara, per què passa això? Pues perquè tenim un excés d'habitants. Hi ha una... L'oferta supera, o sigui, l'oferta supera la demanda, no? I aquí tenim el gran problema. Aquest país és un país en el qual pues, tenim que veure quanta gent hi cap i fer el que deies, un número clausus. I ja ho sé que és complicat, ja ho sé, perquè els creixements demanen mà d'obra, però, no ho sé, potser aviat tinc més de... Els robots suplantaran les persones, però entre aquests robots potser tindran que cotitzar a la CAS també, no? Perquè si no cotitzen a la CAS aquests robots no sé com es pagaran les jubilacions. Dic, aquí és un galimaties important i, bueno, cada dia parlem, cada dia surt l'EFA, surt el Cambra de Comerç, surt, i el Cambra de Comerç ara, pues, bueno, pues, que hem crescut no sé quan, ja fa cinc anyades que només fa que creixi l'economia, i això s'agafa pues, com una veritat absoluta, que és veritat, que està creixent l'economia, el que passa que, bueno, això necessita recursos, necessita tirar dels recursos, I repeteixo el que he dit abans de la Massana, ha passat el que ha passat. A la Massana pues, ja han fet un avís de que hi ha una dels recursos, que és les clavegueres, que estan tensionades, hi ha un estrès amb les clavegueres i hi ha un problema. Després és dels 11 recursos que fan falta per viure, un d'ells, les clavegueres, estan tensionades. Per què estan tensionades? Pues perquè hi ha un excés de població. Llavors s'ha de fer alguna cosa. Parlaven ja d'augmentar les clavegueres. Home, pot ser que fem les dues coses, no? Augmentem els diàmetres, però també vigilem amb el tema del creixement, que a vegades és bo de parar un creixement, recular, mirar panoràmicament a veure què passa, i ja no dic fer un estudi, perquè Andorra és el país dels estudis, vull dir, no, sempre fem estudis, que acaben amb un calaix, el 99% dels estudis acaben amb un calaix, vale? I després, al cap d'un temps, pues, hosti, si féssim un metro, dic, però si el teu tiet el tenia amb un calaix, David, en David Forner, no? El metro aeri, no? Vull dir, és el país dels estudis. I aquests estudis, que està molt bé d'estudiar, perquè per fer una operació primer has de fer un estudi. El que passa que potser són estudis una mica, pues, bueno, d'aquells estudis una mica de per cobrar uns honoraris a final de mes. I això em sap greu, perquè aquest país jo me l'estimo molt i veig que no anem amb una línia massa correcta a nivell general. Tenim 11 recursos que s'estan explotant i aquests recursos, alguns són finits, hi ha recursos que quan s'acaben. Llavors hem de vigilar. Després, quan enviem la porqueria a la Unió Europea Sud, pues ens demanen que passi per les depuradores de forma molt correcta. Això ja es va fer als anys 96-97, es va fer ja les separatives, que menys, ja que enviem la porqueria cap a baix, pues almenys l'enviem correctament, depurada, no? I tot això pues va creixent, i jo no dic que no hi hagi falta de voluntat, perquè no n'hi ha de falta de voluntat, hi ha unes ganes de treballar, de fer, però potser no anem amb una línia massa conjunta, que també ho fan les diferències partidistes, la política o politicia no que diuen els francesos, etcètera, etcètera. Però bueno, anirem avançant, no?
Mira, anem a fer memòria. Jo em vaig independitzar amb 25 anys, no? Llavors fa 23, des de l'any 2002, per allà. I guanyava, pues, la seva base, no? Que 900 euros. És quan pagava de lloguer 700 euros. Fem memòria. Com diu el meu article, tan malament no estem. Fa 22 anys, jo guanyava 1.000 euros, com a 1.000 euros, s'arribava bé. Un lloguer de 700 euros és com ara. Igual cara. I havia Andorra havia molt menys gent que ara mateix. El problema no és que hi que la falta de pisos. És que la gent abusa dels lloguers. Què va passar? Va haver-hi una crisi abismal, tot va baixar de cop. Tot va baixar. Fem memòria, anem cap a 20 anys. És com ara, igual que ara. Guanyes 1.500 euros, pagues un lloguer de 1.200. És igual que fa 20 anys. Hi ha gent que té sort i paga la misèria, però la majoria paga un pastón. Em dóna que el problema sempre hi era. Queden els lloguers i el bus. El bus és gratis, fora. Hi ha un problema, que és el lloguer. Però és un problema que sempre ha existit. Fem memòria. Vinc a parlar de 20 anys. Veuràs tu que està, sí, però, igual cara. Igual però, cara.
Mira, Omar, jo aquest plat, jo et dic, aquest plat te'l venc per 1.000 euros.
Sí.
Llavors, tu aquest plat el necessites perquè no n'hi ha més. No n'hi ha més.
Sí.
Llavors jo me n'adono que tu et fa falta aquest plat i mira, no, he canviat d'idea.
Si ja ho sé, l'abús, però és que fa...
No, l'abús no, és l'oferta de demanda.
No,
llavors, fa 20 anys. Si no hi ha apartaments...
Apartaments n'hi ha.
Però no il·limitadament.
No, apartaments n'hi ha. Anem cap a fa 20 anys, la gent visqui en un pis 5, 7, igual que ara. Ja, és l'abús personal, és l'egoisme de la persona que vol més diners. Però hi ha molts apartaments, hi ha molts buits.
També hi és aquest egoisme.
Aquest és el problema, que la gent abusa.
Però també hi ha la propietat privada d'una família que ha invertit en un edifici, per exemple, i ara l'està explotant a nivell de cobrar lloguers.
Sí.
Mentre el que podia comprar un pis o fer un edifici, pues es va dedicar, pues jo que sé, a comprar un cotxe, a comprar
un pis, no? Ara costa menys que fa 15 anys. fes comptes. Tu ves en una qualsevol immobiliària i mira números. En camp, l'any 2002, es convalia un metro quadrat 5.000 euros. Ara val 4. Més barato. Fes memòria. No, agafa números. Estan,
Escaldes, Andorra, la Vella, no, eh?
En camp, sí. Jo parlo, soc capaç de ser-ho. I el meu germà té un pis que em va pagar una burrada per ell. Una burrada, molt més cara.
El diari surt totxos a preu d'or.
Sí.
És un problema que ja era abans. Tan malament no estem, com diu el meu article.
Ara, com parlem de que també les coses són cícliques, 2007 va haver-hi la crisi, si parlem de 20 anys enrere,
tornarà a passar.
Dius, a lo millor doncs, estem a les portes, que ningú la vol, evidentment.
I caurà.
Però malauradament, l'efecte, diguem, massa, diguem, golós del profit, podrà també vindrà, doncs, arribar al punt de ruptura.
D'on no se vindrà. Caurà, això és cíclica. Això t'ho diu qualsevol economista. Si siguem optimistes, agafem números, estadística, que està per això, però, i ho veurem, que caurà.
El tema de que quan hi ha demanda, la demanda supera l'oferta és de primer d'economia.
Ara és el moment de vendre pisos, no de comprar, vendre'ls. I arribarà allà de comprar. És que no hi ha d'altra.
Bueno, veurem com evoluciona tot això. Esperem que no arribem a una crisi ni del 29 ni del 2007, però que tampoc aquesta, diguem, espiral expansiva tampoc no sigui massa, diguem, amb una expansiva molt gran. Bé, per acabar, l'Agència de Protecció de Dades, la senyora Punjabi pot tornar a presentar-se a l'octubre quan se li acabi el contracte que té ara, doncs a nivell de Consell s'està treballant perquè no pugui ser el cas i que exercici, bueno, ja, aparentment no hi ha hagut feeling entre l'Agència de Protecció de Dades i Consell General i Sindicatura.
Aquesta dona ja fa dies que ve a la premsa a fer aquestes crítiques. Ja fa anys que un rifirrafe.
Jo penso que pot arribar a tenir problemes a nivell de poder tornar, diguéssim, a treballar amb aquesta feina, no? A veure, el que ha sortit a la premsa, si es confirma, realment és patètic, perquè, a veure, gestionar diners que no són teus s'ha de ser molt curós. Si, a més, aquests diners que gestiones que no són teus són diners públics, no s'ha de ser curós, no? S'ha de ser meticulosíssim, no?
Molt, molt.
I per sort hi ha un tribunal de comptes, hi ha, bueno, el Consell d'Administració de les empreses que vigilen aquests excessos, no? Ara, jo els excessos que he llegit, que no cal repetir-los aquí, són realment patètics, realment, perquè una persona que està cobrant un sou important dintre de la gamma de sous que hi ha públics o no públics, que es faci un afegitó d'un 5%, ni això, de lo que guanya per una cosa que no té, no està dintre del reglament, ho trobo de molt poca intel·ligència.
Sí, bueno, no sé si ha fet una consulta a l'intel·ligència artificial o quin consell ha donat o no, bueno, ho deixarem així. Bueno, el Tribunal de Comptes, com deies tu, Eduard, també ha donat un toc d'atenció a Andorra Turisme per a salaris i contractacions, o sigui que no és per disculpar ni l'un ni l'altre, però bueno, tots a vegades...
No, hi ha alguns comuns i per què no? A part de, aviam, a vegades es poden fer errors que no són forçats per aprofitar-te'n, a vegades es poden fer errors també perquè funcioni un servei i que és el que ha passat segurament amb algun comú, no? Que no es pot fer perquè està fora de la reglamentació, però hi ha errors i errors.
I a equivocar-se i saber rectificar, no, Omar, per dir-ho així?
Sí, passa que amb el tema dels diners som, el que tu vulguis, menys racional. És una cosa emocional. I per molt que guanyis, sempre serà poc. Si fem una mala gestió, esclar, pots guanyar 1.000 o 5.000, que serà poc. Llavors vols l'avarícia.
Sí, un dels pecats, no, per dir-ho així?
Sí.
Si ens fem la volta i tornem a la mitra. Eduard López Mirmi, moltes gràcies per haver vingut avui.
Un plaer.
Gràcies. Omar Ebaixini, merci per la teva presència.
A tu.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long on the storm. Riders on the storm.